Ràdio Ciutat de Valls parlem de les malalties i complicacions que afecten la nostra salut amb el doctor Paco Ester.
Bon dia a totes i a tots. Un dia més aquí a Ràdio Ciutat de Valls contem amb la visita del doctor Paco Ester. Doctor, bon dia.
Bon dia, Miguel Ángel, i bon dia a tots els oients.
I avui continuarem una mica amb el que ja vam començar la setmana passada, que era aquest especial, diguem-ho així, vacunes, en el que el doctor Paco Ester ja la setmana anterior ens va fer un primer episodi o un primer capítol en el que vàrem parlar de les vacunes, però en general. Ens va fer una mica de repàs de la història de les vacunes i com funcionen i per què s'utilitzen. I tot això era una mica per anar a petar el que parlarem avui, i és aquestes vacunes que ja tenim aquí, per sort, i que, per sort també, esperem, n'arribaran moltes més, que són les de la Covid-19. No és així, doctor?
Exactament. Parlaven la setmana passada de les morts que evitaven les vacunes, que havien evitat les vacunes de la viruela, del sarampió, de la tosferina, de la diftèria, de la polio, de la grip, tètanos, etcètera, etcètera. I des de fa un any tenim una amenaça que ha ocasionat la mort de més de 2 milions de persones al món. Es tracta, com tots sou coneixedors, de la Covid-19. Com que no hi ha tractament específic per a aquesta malaltia, solament podem evitar els contagis aïllant-nos, i l'únic que podem fer i esperar és prevenir el contagi, no solament amb l'aïllament, sinó amb la possibilitat de vacunar-nos amb una vacuna efectiva per tal de recuperar la mobilitat i la vida normalitzada com la que tenia abans. La Societat Científica Mundial s'ha volcat intercanviant coneixements, tenint en compte que el dia 10 de gener del 2020 ja teníem el genoma que havia seqüenciat la Xina. S'ha buidat tota la informació de la comunitat científica, a més de que molta gent diu que per què han vingut tan ràpides. Una explicació és de que teníem ja en marxa la vacuna del SARS-CoV-1 del 2002 i la del MERS del 12, i la majoria de laboratoris de vacunes estaven treballant per altres malalties, i el que s'ha fet és aprofitar tota la investigació que hi havia i dirigir-la cap a les vacunes de la Covid. I en aquest moment tenim 300 vacunes en estudi en el món, i 3 ja estan operatives, que s'estan posant, com són la de Pfizer, la de Moderna, i en el Regne Unit la de Oxford. A més de la russa, que s'està fent a Rússia, i la Xina.
Se'ns parla, perquè quan van arribar les vacunes, la primera va ser aquesta de Pfizer, i no sé si la de Moderna també té característiques similars. Em sembla que no.
Sí.
De que una està ultracongelada, té unes característiques especials, l'altra ja no necessita doncs, aquest manteniment, diguéssim, d'aquesta temperatura tan extrema. Suposo que té a veure de que ben bé no totes les vacunes són iguals.
Exactament, hi ha molts tipus de vacunes. Fonamentalment parlarem de los tipus de vacunes que hi ha, i entrarem en cadascuna per dir la que pertany al grup que has citat ara mateix. Totes estan dissenyades per instruir el sistema immunitari de l'organisme a reconèixer i bloquejar de forma segura el virus causant de la malaltia, en aquest cas la Covid. D'acord? O sigui, la missió de la vacuna és, abans de que se pugui produir la malaltia, que el sistema immunitari actuarà amb un agent exter, és preparar per a que, si apareix aquest virus dintre del cos, el sistema immunitari ja esté entrenat per combatre'l. D'acord?
Això el que faria és que, encara que agaféssim la malaltia, el procés seria molt més lleu. Ja no podríem evitar, diguéssim, aquesta, la fase més crítica de la
sí,
malaltia. Seria una mica això, i fins i tot potser evitar el...
Ese és el dubte, que no sabem. No sabem com actuaran. Si veritablement evitaran la malaltia i per tant mai podrem contagiar-la, o veritablement solament evitarà la complicació de la malaltia. Això està per veure.
Que en tots dos casos ja serà un gran avenç.
Totalment, sens dubte. Però parlem del tipus de vacunes, que era el motiu. Hi ha unes vacunes que estan fetes com virus inactius, o atenuats. Què han fet? Estos virus s'han atenuat, se les ha tret la patogenicitat que poden tenir, s'injecten i el sistema immunitari reconeix la morfologia i les característiques i prepara la producció d'anticossos i de linfocitos, sobretot de memòria, d'acord? Luego hi ha unes altres que estan basades en proteïnes o estructures. Per exemple, la difteria i el tétanos, el que es fa no se posa el germen, sinó que el que es fa és la toxina que produeix el microorganisme, que és la que, diguéssim, produeix la malaltia. O sea, per això se parla de tosoide antitetànico o de tosoide antidiptèric. D'acord? Luego hi ha unes altres que se llaman vacunes amb vectors virals. M'explicaré una mica, però tampoc me vull estendre molt. Vector viral significa de que jo he agafat l'estructura d'un altre virus i sobre aquesta estructura d'altre col·loco una seqüència de proteïnes o de factors para que el sistema immunitari, quan entre, especifiqui de manera clara la proteïna aquesta i pugui produir anticossos. Este és el cas de la de Oxford, de vectors virals, també la xinesa i la russa. I per últim, com tu has dit abans, estan les vacunes de ARN mensajero. Per explicar una mica què és l'ARN mensajero, totes les cèl·lules tenen el que es diu ADN, no confundir amb ARN. El ADN és el que, diguéssim, controla todo el governant d'una cèl·lula. I los RNAs són los que, diguéssim, treballen les ordres de l'ADN. Pues el ARN o RNA mensajero és el que l'ADN le diu produeix la proteïna a través de los ribosomes i produeix la proteïna corresponent. Bueno, pues les vacunes que porten, que se diu RNA mensajero, lo que porta el virus és una petita quantitat de RNA. Este RNA és sintètic, no procedit d'altres animals. Sintètic vol dir que s'ha fabricat aminoàcido per aminoàcido, i este és molt inestable. Tan inestable que, contestant a la teva pregunta, s'ha de conservar a 80 sota 0 perquè se degrada molt ràpidament. El motiu de los 80 és perquè el RNA, la petita partícula de RNA, és molt, molt, molt inestable. D'acord? Aleshores, este RNA és el que indueix al sistema immunitari a crear anticossos i linfocitos T a fi efecte d'estar preparats. Esta és la de Pfizer i la de Moderna.
D'acord, i no sé, clar, ara parlava abans, ja traia una mica el tema al doctor Paco Ester, de que hi ha aquesta sospita de que s'ha anat molt ràpid, que ja ens ha aclarit bastant el doctor Paco Ester, de que realment sí que s'ha anat més ràpid que d'altres vegades, però aquí també s'ha de tindre en compte la quantitat de laboratoris treballant junts, la quantitat de finançament, que això també deu agilitzar moltíssim. Ja estàvem parlant de que les farmacèutiques, abans de començar o a començar les investigacions, ja comptaven amb tot el finançament, i això és com tot.
És un fet.
Com més poder econòmic tens, doncs més et facilita la feina i tot. Però ara jo vull anar a petar a les fases des de que es comença a investigar, diguéssim, aquesta malaltia fins al fet de que arriba ja la vacuna en el potet, que ja és injectable a una persona, a un humà.
Sí.
Suposo que aquí estem parlant d'un procés de moltes fases.
Molt bona pregunta, perquè m'estàs tocant el tema de la seguretat de les vacunes, i és un dels factors a tenir en compte, perquè malauradament hi ha molta desinformació en aquest sentit. Una vacuna és una cosa molt seriosa, com tu m'ho has dit, i el primer que se fa és un estudi de laboratori per comprovar que existe un antigen natural o sintètic que ajuden a parar la malaltia. Això en primer lloc. O sea, que algo que dé una resposta immunitària. Posteriorment, quan tenim aquest estudi, se fa una experimentació animal, en ratolins, en macacos, per què? Per certificar l'eficàcia. l'eficàcia de que si jo poso aquest antigen en l'animal produiré una resposta del sistema immunitari, que és el que estic buscant. Una vegada que hem fet tot això, venen quatre fases. La primera fase és una experimentació humana, no massa persones, unes 100 persones, sobretot perquè per buscar si és un projecte segur i sobretot si té un efecte immunològic, si s'ha vist en l'animal, també en el ser humà. A vegades...
Deu anar en paral·lel el fet de buscar l'efectivitat i alhora doncs, les contraindicacions i la seguretat.
Sí. La segona fase, en compte d'unes 100 persones, s'amplia entre unes 200 o 500 persones, que són no necessàriament gent sana. Aquí ja podem posar gent que pateix altres malalties, per comprovar sobretot la dosis, l'eficàcia de la dosis i sobretot la via d'administració. Sembla ser que hi ha una vacuna aquí que s'està preparant en Espanya que serà per via nasal.
Sí, l'hem sentit a parlar, sí que és veritat.
O, per exemple, tindràs també un dels problemes que ha hagut amb la d'Oxford, ha sigut de que van veure que amb la meitat de la dosis se produïa una resposta quasi més en la primera dosis, con la mitad dosis, més forta que no posant doble dosis. O sea que esa segona fase és donde se comprova sobretot la eficàcia, la dosis i la via d'administració. I per últim, la tercera fase és donde entran milers i milers de persones voluntàries. Quan parlo de milers, són de 30.000 a 90.000 persones, amb l'objectiu, sobretot, de detectar possibles efectes secundaris. Quan totes aquestes fases s'han aprovat de manera favorable, això passa a la consideració de les autoritats sanitàries. Perquè, per entendre's, en Estats Units es diu la FDA, que és l'agència que, una vegada que el laboratori li presenta totes les fases de les vacunes, diu si és factible, segura, sí o no. I aquí, abans era cada país en Europa, però tenim l'Agència Europea del Medicament, que és la que es pronuncia al respecte, d'acord? I una vegada que ja se posa a vacunar, entrem en la fase de farmacovigilància. O sea, quan se vacuna una persona s'ha d'estar una mitja hora esperant que no tingui algun efecte secundari. Qualsevol efecte secundari que pugui tenir la persona vacunada entra dintre d'un llistat de farmacovigilància perquè estigui a la consideració de les persones que estan fent el control.
Queda clar, doncs, això, que és un procés complex i que ens ha de tranquil·litzar una mica, suposo, com a totes les vacunes, perquè aquesta n'és una de tantes que ja fa molts anys que existeixen. Llavors, ja fa uns, no sé si dir mesos, bueno, sí, hi ha països que potser a finals d'any ja van començar a vacunar, farà un mes o així, i no sé si s'ha començat ja a notar els efectes d'aquesta vacuna. Suposo que, no sé, països com Israel, que sí que han fet una no sé si un 25-30% de la població, han començat a publicar dades.
Exactament. Israel, que és de los països que han fet una vacunació més massiva, en aquest moment me sembla que estan, com tu m'ho has dit, en el 28%, han fet alguns petits estudis observacionals en el sentit de que han vist, han comparat població vacunada als 14 dies, no parlo de la primera dosis, després la segona, que és als 21 dies i s'ha d'esperar partint de la immunitat completa, no, als 14 dies, comparant un grup de persones de 400.000 persones respecte a altres 400.000 vacunades, m'imagino que seria en alguna mena de ciutat, s'ha comprovat de que la incidència de casos baixava per sota del 50%.
Esto
ya es bastant prometedor. Però ahir concretament vaig sentir un viròleg que parlava de que aquí, des de que s'ha començat les vacunacions, que s'ha començat primer d'any, en esta onada que tenim tan brutal en aquest moment, sembla que la incidència de casos en les residències és molt menor que en onades anteriors. És el petit apunt, perquè tots sabem que la segona dosi s'acaba de posar o s'està posant en aquest moment.
Encara està, sí, encara està en procés, perquè si no recordo malament, la setmana passada van ser els primers, els de la primera setmana, que van ser molt poques quantitat de vacunes que es van posar.
Sí, aquest és un altre problema, el problema que tenim amb les vacunes, no? Bueno, esto será... bueno, yo pienso que todo eso se va a solucionar porque la de Johnson & Johnson y la de Oxford están a punt de sortir.
També una de les coses que caldria dir, no? com ara ja ens ha dit el doctor, és això, de que amb el temps hi ha d'haver més vacunes i alhora estem parlant de vacunes que no necessiten aquesta logística tan extrema i segurament estarà disponible al CAP i arribarà un punt en què se'ns citarà, diguéssim, no? Sí. Doncs els de tal edat i això doncs tindran uns dies per presentar-se al seu CAP o demanar hora o el que sigui, sí. I serà la cosa més... Estaríem parlant ja de xifres de vacunació per setmana o setmanals molt més altes.
Sí, hem de tenir en compte que estem en la primera fase de vacunació d'una vacuna nova que s'està produint i que algunes encara no han sortit i que és normal de que per problemes a vegades de logística en aquest moment a Espanya som el cinquè país del món que més ha vacunat, o sigui que no ens hem de tirar trets al peu. El que passa que ara en aquest moment, per exemple, Pfizer ha reduït el número, sembla ser perquè ja estan fent una ampliació i han parat la producció. I AstraZeneca em sembla que ha tingut algun problema a nivell de les fàbriques de vacunes, perquè ha dit que de moment no podrà servir més que el 40% de lo que havia promès. De qualsevol manera, hem de tindre l'esperança de que d'aquí a poc vindran més i penso que agafarà ja tot això una dinàmica que serà imparable. Ara no ens hem de posar dates perquè tenim en compte que és per tot el món i moltes vegades creiem que nosaltres som el melic del món i no, hi ha molta gent que també li pertoca.
I és també un dels objectius que interessaria que passés i és que arribessin a tots els països.
Exacte.
Fins i tot els més pobres, perquè si no s'haurà fet bé la feina.
No farem res, sí.
I ja per acabar, sembla que el doctor Paco Ester ens vol recomanar una altra vacuna, que aquesta ens la podem posar nosaltres mateixos a casa.
L'acabes de definir clarament. Ens hem de vacunar contra la desinformació. És vergonyós que en el moment de més accés a la informació que tenim de tota la història la gent estigui molt desinformada perquè està donant credibilitat a notícies que no tenen cap base. Quan dic base és que no hi ha cap estudi per suportar el que estan dient, ni estudis ni evidències de que siguin així. Tots hem sentit lo de que nos inoculen un chip per controlar-nos, que si el 5G, que si nos manipulen l'ADN.
L'ADN, aquesta també se n'ha parlat.
Jo un consell per vacunar-nos contra la desinformació és que quan fem una cerca d'informació, sobretot que siguin en fonts creïbles, quan dic fonts creïbles, que siguin pàgines oficials, no dic de los governs, pues, per exemple, hi ha una pàgina estrangera que és la Clínica Mayo, per exemple, que és molt, molt fidedigna. Aquí també tenim moltes, no? de los hospitals de Vallebrón, o hospital de Belviche, o de la Clínica de Navarra, qualsevol lloc, però que sigui fèrcient. Tot això, que aquella notícia que no es ve, on no hi ha un titular de qui l'ha dit i en què es basa, de veritat, desitgem-la perquè no té solidesa. No he vist ni una manifestació contra les vacunes que tinguin estudis d'evidència per donar-les una mínima credibilitat. El meu consell, és vacunar-se. Prevenir la Covid és fonamental. Quan me'n pertoqui, jo em vacunaré.
Doncs jo també, doctor, estic esperant. Jo sempre faig, a vegades, parlant amb gent i amb gent més escèptica, em diuen això, diu, ostres, i tu et vacunaràs? Dic, mira, a mi em truquen ara. I em diuen que quan puc anar a passar-me pel CAP a posar-me la vacuna i dic, mira, si voleu, en mitja hora sóc aquí. Perquè
és
el que ens diu el doctor. A més, és això. Vull dir, si al final els especialistes en salut, els metges i els professionals, a qui confiem a la nostra salut sempre que tenim un programa, ens diuen que ens hem de vacunar, jo crec que amb això ja està tot dit. Gràcies, doctor. I tornem la setmana vinent i a veure si podem parlar d'alguna...
De notícies millors,
alguna,
verdad?
Notícia bona i
fantàstic.
Que a poc a poc anem sortint d'aquesta, no sé si tercera, quarta, ja no sé per quina onada anem. Gràcies, doctor. Fins la setmana vinent.
Molt bé. Bon dia.